Díades, un programa en valencià adreçat a tota mena de públic. Cada setmana tractarem un tema d'actualitat relacionat amb els diferents camps de coneixement i convidarem les persones que hi estiguen directament vinculades.
Fem Plèiades,
Débora Escrivà,
Antoni Martínez
i Elisa Giner. Avui ens agradaria començar Plèiades amb unes paraules de la nostra invitada. La realitat és múltiple. No existeix un món en si mateix. N'existeixen tants com perspectives. I cada una d'aquestes permet una veritat. L'única perspectiva falsa és la que vol presentar-se com a única. Aquestes paraules són una reflexió de Naira López, que avui ens acompanya per parlar de la seva exposició de pintura anomenada Arquitectures Personals. Benvinguda, Naira.
Moltes gràcies, bon dia.
Gràcies a tu. La nostra convidada naix a València, a l'Horta. És llicenciada en Belles Arts per la Facultat de Sant Carles de la Universitat Politècnica de València. Ha fet la tesi en el màster oficial en producció artística de la Universitat Politècnica. Des de 2003 ha dut a terme diverses exposicions individuals i col·lectives dins i fora del territori valencià, de les quals destaquem les més recents. L'exposició de perspectives femenines a la Clínica Mundana, l'exposició individual i el catàleg al Centre 14, que es dugué a terme després de ser seleccionada en el certamen Propostes d'Art 2010, l'exposició permanent de pintura mural El Quixot i, pel que fa a publicacions, destaquem la de la portada de la revista oficial americana Journal of Refractive Surgery. Actualment, i des de 2007, fa de mestra de dibuix i pintura a l'Escola Municipal de Benifaió, simultaniejant la seva passió en la seva professió. M'agradaria preguntar-te si a la teua família hi ha tradició artística.
Doncs sí, mon pare sempre ha pintat molt bé a l'oli i de jove va anar a classes de belles arts, però mai s'ha dedicat a això. Per altra banda, el meu germà Julio, que és el major, va fer disseny gràfic e il·lustració, i el meu germà César és tatuador des de fa uns 18 anys. Ma mare és una artista tan cuinant com cosint. Jo diria que són tot una família, en lloc d'artistes, creatius.
I tant, i tant.
Bé, i parlant ara de tu mateixa, pel que fa als temes que tractes en les teves obres, hi ha hagut una evolució o han sigut sempre els mateixos?
Sí, abans d'anar a Belles Arts feia còpies de Van Gogh, Munch, dibuix lliures i coses així. Quan vaig començar la carrera, començarem fent dibuix del model, i quan ja vaig trobar un poquet el meu camí, feia una mena de crítica a la societat, en un missatge molt més directe. Ara continuo un poquet per aquesta línia, però més en un àmbit més poètic i intimista.
Naira, durant el període de formació a la Facultat de Belles Arts, hi ha hagut algun professor que t'hagi inspirat en la teua producció artística?
Sí, n'hi ha molts. Cueto, Chema López, Marina Pastor, Domingo Oliver... N'hi ha un muntó de professors que m'han inspirat, però ja no tant amb la seua obra artística, sinó com a persones, el seu costat, la seua part més humana, i tractant-me d'igual a igual.
Per a tu és important, això.
Sí, molt important.
L'any 2004 vas rebre una beca de col·laboració dirigida per Joan Baptista Peiró i desenvolupada pel Departament de Pintura. Ens agradaria que ens contares un poc com va anar aquesta experiència i si consideres que t'ha marcat d'alguna manera la teua trajectòria pictòrica.
Sí, en 2004 vam fer un projecte en la classe de pintura i entorn que tracta sobretot de fer murals i pintura exterior. Aleshores, era un projecte que havia d'anar dirigit en commemoració del quart centenari del Quixot. Aleshores, tots els alumnes de la classe van fer un projecte i elegiren el meu. Aleshores, va ser tot un repte perquè, per una banda, la temàtica era diferent a la que jo havia tractat normalment. Era se referia, sobretot era per a fer-la per a un públic de xiquets, i jo sempre havia fet molta crítica social. És això per una banda, per altra que els materials, els silicatos, eren un material que no havien utilitzat encara. I a més havien de fer el meu projecte, que era un dibuix xicotet, ampliar-ho a una paret, a un mur de 6x3 metres. Aleshores, era complicat, però va eixir molt bé gràcies a Peiró i a Juan Canales, que era el professor de l'assignatura, i encara se pot visitar al Col·legi Cervantes.
Sí, de fet, ho hem comentat en el currículum, quan estàvem comentant totes les coses que havíem dit. Sí.
Bé, i si hagués de definir què és per a tu el procés de pintar, el procés pictòric, es podria dir que d'alguna manera ho resumís el poema que es diu Començar i que es pot llegir en el teu blog?
Bé, realment cada quadre és un món. Començar va ser, jo normalment no escric, però va ser en un moment determinat que veia complicat començar aquest quadre. No? Aleshores, quan era pitjor el pensar-ho tant que realment fer-ho. Quan vaig ficar la primera pincella, dic, si això és el que a mi m'agrada, vaig a continuar i ja...
Vas tenir una sensació d'alleugeriment,
sí.
No? De llevar-te...
I vaig veure un poquet el... que en la vida és el mateix. Em pensem molt el pas que hem de donar, que se mos fa una muntanya i a la fi donem aquest primer pas i ja va tot rodat. Hem de llançar-nos.
Sí, a mi m'agradava quan deia, diu, el quadre està tacat, no? El quadre ja està tacat, aleshores ja podem continuar. Ja està la creació en marxa.
És el que més costa, el primer pas.
Sí, no, perquè ixa blancor tan perfecta intimida, no? Intimida l'artista.
De fet, és el que comenta també, no?
Sí,
en aquest poema. No, està molt bé, no? La teoria pictòrica mínima, jo trobo que la màxima expressió recollida en començar. I tant que sí. Bé, centrant-nos en l'exposició que vas inaugurar aquesta setmana passada i has anomenat Arquitectures Personals, ens agradaria que ens comentaren com sorgeix la proposta. De fet, alguna culpa tinc jo per a mi,
sí.
També. Sí. I per què doncs, l'organitzeu finalment? Com sorgeix tot això?
Doncs va donar la casualitat que, estudiant al Centre d'Autoaprenentatge del Valencià, vaig trobar-me a Vicky Fuster, que és una companya de l'any passat, i em va proposar inaugurar un nou espai en la meva exposició. Uh-huh. Aleshores em vaig ficar en contacte en Dinàmica, taller de projectes, i clar, vaig acceptar de bon grau. I aprofite per agrair-li a tot l'equip de Dinàmica la seva col·laboració i les seues facilitats.
De fet, hem de comentar, elles eren companyes de l'any passat, en el curs que jo donava, i de fet una exposició que tenia en aire l'any passat, la de Perspectives Femenines,
sí.
De la qual també li van fer ressenya en postdata, era
sí, Rosa Ulpiano.
Rosa Ulpiano, un article molt interessant. Doncs a tota la classe us ho vam dir, n'hi ha que va poder anar, jo no vaig poder anar, però enguany sí que vam anar, i la veritat és que està molt bé, molt bé, i ja ho direm després, però recomanem que passeu, perquè és molt interessant.
El que caldria destacar també que el centre va influir per a establir aquesta relació, no? O sigui,
clar.
Que és una xarxa
tot.
Social.
Sí, i tot,
sí. Sí, la xarxa social del Poliforme.
Sí. Bé, també volia preguntar-te com concebes l'exposició? Hi ha una relació entre l'arquitectura del lloc on exposes i l'arquitectura que tenen els quadres a l'interior? Pots descriure'ns un poc el que trobarà el visitant que vaig a veure-la?
Doncs bé, primer quan vaig a fer una exposició he de mirar l'espai per adaptar els meus quadres, no? A l'arquitectura.
En aquest cas es tractava d'un espai nou.
Sí, vaig anar a veure-lo i vaig veure tres parts diferenciades, no? Tres parets i un trosset que feia una arquitectura un poc estranya, un poquet cap a dins. En dos...
Molt íntima.
Sí, en dos espais més amagats. Mm-hmm. Aleshores vaig pensar en un quadre que tinc de 2006, més o menys, que es diu Íntim, i això tenia l'estructura perfecta per a ficar-ho dins d'aquest hueco. Mm-hmm. Aleshores, al veure tres parts molt diferenciades, vaig elegir fer una paret en quadres de l'àmbit més personal, més familiar, una altra part de l'àmbit més social, d'amics que he conegut o en concerts o en l'escola o en un ambient més social, i un altre de més artístic, de companyes de belles arts o que he conegut després però que es dediquen a l'art. Aleshores, per als oients podem dir que si tanquen els ulls han d'imaginar-se una sèrie d'uns 20 quadres d'un metre 20 d'alçada en una amplària molt variada i que estan tots units per una taca, una franja negra damunt de, en la part superior de cada quadre, i que si juntem tots els quadres fan una línia contínua que fa una mena de skyline, vale, podríem dir.
O sigui, que se podrien ajuntar tots, fer com una mena de mural,
sí,
no?
Sí.
Amb tots els quadres
sí.
Seguits.
És com un políptic infinit. Al ser una línia horitzontal... No...
De la silueta urbana.
De la silueta urbana. Molta gent me'n diu, a veure quan me'n fiques en la teua ciutat.
Però... Això és molt bo, no?
Sí.
Però és l'skyline d'una ciutat concreta o és un...
No, al principi sí que duia la idea de València, però al final ja conec a gent de tots els àmbits i és un poc una silueta molt retallada, molt quadrada.
Una ciutat de ciutats.
Sí.
Els quadres ens han semblat molt reals. En el teu cas, partixes de fotografies per a pintar?
Sí, sempre, ara sempre. La fotografia és una altra de les meues passions. A més, avui en dia és molt difícil treballar en models. Ja no en tenim temps per a estar quiets. La meua tasca és, comença des del moment d'elegir el referent, el seu entorn, la llum, el punt de vista... l'enquadrament, darrerament el retoque un poquet en, informàticament, i, però vull dir que el meu objectiu no és fer una mime si exacta de la fotografia que he fet, sinó donar una empremta pictòrica i més humana. Donar-li... Si no, per això ja tenim les fotos.
Clar. Ja no es tracta de reproduir la fotografia, sinó de, no sé, de, a partir d'ahí... generar, no?
Una cosa més.
Crear art a partir d'ahí.
La part humana, quan els veiem, sempre la part humana, respiren. Respiren.
De fet, moltes vegades comença un quadre però no sé com va acabar. I li dona molts canvis en un mateix procés.
El quadre va fent-se. Sí. En aquestes fotografies, els models que hi apareixen són models anònims o són persones que tu coneixes?
No, sempre treballo sobre models. Abans sí que feia algun retrat de gent que no coneixia perquè em cridava molt l'atenció les seues faccions, però ara ja faig normalment gent que m'envolta, ja perquè el meu plantejament consisteix en fer un retrat més psicològic que estètic. Aleshores és necessari conèixer a les persones per a poder captar aquesta essència, aquesta idea de cadascú.
De fet, també llegint el teu blog hi ha unes reflexions que la veritat en el meu cas em van agradar a muntó llegir-les, i diuen així: necessite guardar-vos, pensar en vosaltres, tenir-vos a prop d'una manera o una altra, no deixar que el temps, l'espai, les circumstàncies o la vida en general us allunye de mi sense més. En quin moment sents aquesta necessitat d'expressar aquests sentiments a través de la pintura? Són unes reflexions molt boniques, eh?
Gràcies.
Molt boniques.
Bé, sobretot després d'anar a la classe de retrat retòric en assignatures de doctorat, vaig començar a interessar-me més per el retrat. Aleshores vaig començar pintant a amigues molt properes i a poc em vaig fer conscient de com va passant la vida, com flueixen les relacions, com van canviant. Així que penso que és una... Em sembla, d'alguna manera, que tracte d'immortalitzar les meues relacions en els quadres. O almenys aquest moment específic de la vida, que ha sigut important.
Suposa que és per això que acabes de dir que t'has guanyat la definició d'arxivista de cares i bibliotecària de vides.
també en el seu blog.
Això em fa molta gràcia.
Què perquè... et sembla, aquesta definició?
La veritat és que la... pareix que la gent et coneix més que tu, a tu mateixa. Perquè sí, això ve a sortir mirant àlbums de fotos, que tinc un fum d'àlbums de fotos en casa, de... des de que vaig tindre la primera càmera no he parat. Aleshores estàvem veient-les i de vegades em passa que vaig pel carrer, veig una cara i dic, això el tinc en un àlbum meu. I vaig a ma casa, miro l'àlbum que jo pense i dic, mira, està o en un segon pla o vaig parlar a algun amic en aquesta persona un dia, no sé per què, però... O sea, sí, per sí, això sí. Em van dir, tu eres un arxivista de cares. I és de veres. I molta gent, molts amics em diuen, jo no tinc cap record de la meva joventut, tu els tens tots.
Sí. En la teua ciutat particular.
Sí, m'agrada molt aquesta descripció, arxivista de cares.
Sí, això està molt bé, molt bé. A nosaltres ens arxivaràs també o què?
Segur.
Ai, senyor. A veure, me'n recordo que el dia de l'exposició estàvem parlant, tu i jo, després de rebre totes les persones que van anar, van poder estar xerrant una miqueta, i me'n recordo que vam estar comentant el colorit dels quadres i després també si hi havia una relació amb els sentiments que transmetien, sobretot la foto del teu pare, no?
Sí.
La foto, perdó, el quadre del teu pare, doncs, era una de les que ens havia cridat l'atenció especialment, i la de ta mare també, per exemple.
Sí.
Què ens pots comentar sobre això?
Bé, en general, el projecte pot resumir-se una miqueta en que tot depèn del vidre pel qual es mire.
Uh-huh.
Aleshores, per això n'hi ha tanta varietat de colorit i n'hi ha quadres molt monocroms. Per exemple, el de ma mare és molt blau.
Uh-huh.
I sí que és molt és important...
És destacar molt la mirada, no?
És molt important el color i la simbologia. Però això no vol dir que tot el món trobe un significat igual. Per exemple, el de ma mare, que és molt blau, pot pareixer que ma mare és molt freda, no? Els colors blaus són freds, uh-huh. S'associa en això, però és tot el contrari. Per a mi, la meva interpretació és que és molt espiritual, em dona tranquil·litat, presència i fins i tot proximitat.
Mm-hmm. És molt important la mirada.
Sí, la mirada.
I en el del teu pare?
Sí, el meu pare, tot el món que el coneix...
És que la perspectiva que està... des de dalt està molt bé. És,
sí.
És descriure-lo una miqueta perquè el recordem.
És un contrapicat, se veu el cap molt gran, les cames molt xicotetes, així n'ha creuat.
De braços.
Mirant cap amunt en una cara així un poc borde, no?
Concentrat, diria jo. Està concentrat en el que mira. En el que mira el quadre està concentrat ni mirant.
Sí.
Jo.
No sé, molta gent m'ha dit, l'has clavat.
Perquè el coneixem.
Podríem dir que aquesta exposició forma part d'un tot de la teva producció pictòrica?
Sí, per descomptat. Podríem dir que vaig començar en aquest projecte en 2007, no? I el mateix que he dit abans, si continuem la línia horitzontal de la ciutat, és un projecte infinit, i com continuem, com éssers socials que som, coneixent a gent i cada vegada més gent, doncs és un projecte infinit. Mai podré ficar a tots els meus amics a la meva ciutat.
Ja en perspectives femenines, crec que aquesta visita virtual que tens crec que correspon a aquesta exposició, estic equivocada.
No.
O és la d'Alacant?
És una altra.
És una altra.
És doncs... una galeria virtual.
Ah, crec. És una galeria virtual. Doncs també si visitem el teu blog podem visitar doncs, aquesta galeria virtual i els veus com aquesta silueta de la ciutat doncs, va continuant. I la veritat és que està molt bé. A mi m'ha agradat molt quan t'ho vaig visitar. Pensava que era la d'Alacant. Però no. Doncs res,
que com que és una exposició que no us la podeu perdre, recorda'ns quan podem visitar-la i on podem visitar-la.
Doncs podeu visitar-la en Dinàmica, taller de projectes, que està al carrer Torno de l'Hospital 37, molt proper de la Biblioteca General, i estarà fins a mitjans de gener. L'horari és de dilluns a dijous, de 10 a 2 i de 4 a 7, i el divendres només està de matí. Però podeu ficar-vos en contacte amb mi per mig del blog, naipintora.blogspot.com, o bé ficant el meu nom en Google, Naira López Martos, en Y, o si voleu demanar-me cita prèvia en el mail nairlomar@hotmail.com i jo us obriré les portes.
I moltes gràcies.
I a més, hi ha una cosa que se'ns ha oblidat, però hi ha un quadre que ens l'ha dedicat a nosaltres. Sí.
Ah, sí,
quin
sí.
És? Explica'ns un poc, ho deixem. Ui,
això,
en sorpresa.
No ho sabíem.
Sorpresa.
A nosaltres, però a tots a nosaltres.
Tot el món. Però hi ha un quadre que es diu tu misma, o tu mismo.
Tu mateix.
Ah, ja. Ah, yeah.
Sí. Però cal anar per veure
anar
per què,
per
així que... Deixem una miqueta en suspens.
Sí, i tant. Bé, només ens queda agrair-te que hagis pogut fer un buit en la teua agenda per vindre a contar-nos tot allò que podem veure en la teua exposició. Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Moltes gràcies, Nària. Naira. Ups.
I ara escoltem Manel, que enguany tornen en un nou disc on mesclen pop, indie i fins i tot música folklòrica.
Nobles consellers, guardeu-vos la raó, que us quedi amb un pas viu i decidit. Marxeu on sigui que us esperin, baixeu les baldes, ajusteu finestres i correu cortines, poseu els nens al llit. Si dormen, mireu com respiren, perquè si és bo o és dolent, no importa molt ara mateix, que sembla tan clar que ens equivoquem com que ho anem a fer. Que sembla tan clar que ens equivoquem com que ho anem a fer. Voleu amables pretendents fins a altres braços que us valorin, i pel camí no, no pregunteu, deixeu que el nostre amor es fongui, guardarem com un tresor les vostres panxes, les carícies, i jurem per un moment, ens pensàvem que podíem, però si truca algú com que ho anem a fer. I sembla tan clar que ens equivoquem com que ho anem a fer.
Olga, t'he portat una rosa.
Jo tinc unes margarides.
Escolta, estava pensant. Aquesta vegada és la bona.
Va, calla i dona'm la mà.
Guardeu-vos forces, bona gent. Potser ens veurem un altre dia. Sabem que volíeu fer més, però què hi farem? Així és la vida. T'equivoques d'uniforme i dispares a qui més estimes.
T'equivoques de remei i vais d'infer que la ferida.
I alguna estona que us penseu també ens agrada estar contents, però sembla tan clar que ens equivoquem com que ho anem a fer. Però sembla tan clar que ens equivoquem com que ho anem a fer. Thank you.
UPB Ràdio, 102.5.
En Plèiades millorem el llenguatge.
Aquesta setmana volem dedicar l'apartat a les paraules quotidianitat i tras, dos termes relacionats amb tot el que hem parlat amb Naira López. Tot seguit escoltem les frases que ens llegeix Toni.
En l'exposició Arquitectures personals, el tras de la silueta urbana actua com a element d'unió de tots els retrats que s'hi exposen. L'obra de Naira López ens descobreix que la creativitat naix de la quotidianitat i a la fi esdevé art.
Pel que fa al mot tras, en el context del dibuix ens referim al senyal que fa un llapis, una ploma, etc. sobre el paper o el llenç en escriure, dibuixar o pintar. Recordeu que en valencià direm tras en comptes del castellanisme traso, per exemple. Quant al mot quotidianitat, ve del llatí quotidianus, quotidiana, quotidianum, que és un derivat de quotidie, cada, que vol dir cada dia, compost de quotus, quoto, quotum, què vol dir quant, i dies, què vol dir dia. Aquest mot es refereix a tot el conjunt d'accions que es fan diàriament. Us volem recordar que en aquesta paraula hem de pronunciar la vocal U del diftong creixent. Així doncs, cal tenir en compte que en valencià no hem d'usar el barbarisme quotidianitat. I ara volem que penseu per què diem en valencià aquesta frase que tot seguit ens llistoni.
L'estil d'aquesta pintora fa l'ullet directament a moviments pictòrics com ara l'art pop o l'hiperrealisme.
Aquesta frase feta, fer l'ullet o també picar l'ullet, es diu quan tanquem i obrim ràpidament un ull tenint obert l'altre. D'aquesta manera s'inicia o es continua una relació de complicitat entre les persones implicades. En aquest exemple hem d'aplicar-hi un sentit figurat.
I a continuació escoltem un altre grup català amb una gran trajectòria, l'Ax en Busto, que ha sabut créixer amb el temps i evolucionar constantment.
Sense una mà. ser sense una mà. Llença't, cansant és l'únic, no repetirà. Sento que el cor ja no para de bategar. I diu que em llenci, que no pensi en tot el que vindrà. Que un llapis mai no dibuixa sense una mà.
UPB Ràdio, 102.5.
En Plèiades, preguntant, es va a Roma.
I en Preguntantes va Roma, continuem el nostre recorregut per les comarques valencianes duent a la mà el llibre de Joan Fuster, Viatge pel País Valencià. I aquesta setmana, deixant enrere la Safor, ens dirigim cap al sud i, concretament, cap a Elx i el seu palmerar. Toni?
Gràcies. El camp d'Elx, diu un geògraf, no és una horta, sinó un oasi. Enmig de l'aridesa general del sud valencià, Elx i els seus terrenys són una gentil, àmplia pausa de verdor. I les palmeres, amb la seva al·lusió oriental, fan definitivament justa la paraula, oasi. El palmerar d'Elx el veiem de seguida que arribem a la ciutat. Un bosc de plomalls zumzejants, remorós en la brisa, verd damunt la impecable tela blava del cel. Ho pensen els àrabs, no pot evitar-ho. Tot i que Elx té palmeres des de molt abans de la vinguda dels moros. Potser les importaren els fenicis. Encara que, sens dubte, els moros les estendrien i en tindrien cura, amb la nostàlgia dels seus paisatges llunyans. En realitat, el palmerar està dividit en horts, encerclats de tàpies o bardisses. En els horts, la terra està dividida en parcel·les quadrades, de 10 a 30 metres de costat, i en els seus marges, vora les séquies, creixen les palmeres, deixant l'interior d'aquestes caquers per al cultiu de blat, de dacsa, de cotó, de llegums, de magraners i de flors. Un d'aquests horts és particularment visitat, l'anomenat Hort del Cura, amb exemplars estranys de palmeres, un d'ells curiós per tenir 7 troncs joves sortits d'un tronc central. Elx i les seues palmeres han suscitat molta literatura. Aquells camins ombrejats, la terra blanquinosa, les palmes malenconioses, les cases de teulat pla, les pites i les figueres de pala dels ribassos, el sol implacable. Recorden un cliché moresco palestinià, Orient. La ciutat, amb les seues avingudes modernes i el seu esforç industrial, ho desmentirà. Ningú no passeja impunement sota les palmeres, afirma Baguette. Sota unes altres palmeres, sí, el passeig pot contagiar indolència o llangor. A Elx, en canvi, la palmera té un no sé què de figura incitant, de tret cap amunt, viu, de vol esgrimit. O m'ho sembla a mi. Ben mirat, a la seva vora, el poble, pletòric i emprenedor, em dona la raó.
I la pregunta d'aquesta setmana, tot seguit, ens la farà Toni.
El palmerar d'Elx és, amb 240.000 exemplars aproximadament, el més gran d'Europa i al món sols el superen alguns palmerars àrabs. L'any 2000 fou declarat Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO. En la justificació d'aquesta declaració, la UNESCO enfatitza el paper dels àrabs en la creació d'aquest palmerar, atès que, si bé és cert, com diu Fuster, que el territori il·licità la palmera i es cultivava molts segles abans de l'arribada dels àrabs, el palmerar que envolta l'actual ciutat d'Elx fou, com la ciutat mateixa, creació dels àrabs, cap a la darreria del segle X de la nostra era. Així, per la UNESCO, el Palmerar d'Elx representa un exemple destacat de transferència d'un paisatge característic d'una cultura i un continent a un altre continent, en aquest cas, de l'Àfrica del Nord a Europa. L'hort o jardí de palmeres és un tret característic del paisatge nord-africà que fou portat a Europa durant l'ocupació islàmica de la major part de la península Ibèrica i que ha sobreviscut fins a l'actualitat a Elx. Després de la invasió àrab, la ciutat d'Elx va ser reubicada més al nord. Es traslladà de l'Alcúdia, on es poden veure encara les ruïnes de l'antiga Iliqui, Ibera i Romana, a l'emplaçament actual de la ciutat. I va ser envoltada d'horts de palmeres a fi de recrear un paisatge que recordara el de l'Àfrica del Nord, d'on provenien els nous habitants. Amb aquest objectiu, els àrabs van crear una xarxa de canals de rec que permeteren aprofitar les aigües salobres del Vinalopó i que encara funciona en l'actualitat. Així doncs, podem considerar el Palmerar d'Elx com el llegat monumental més important que els valencians actuals conservem dels 5 segles en què el nostre país estigué sota la dominació àrab. No gaire lluny d'Elx es troba l'únic altre palmerar significatiu del País Valencià, encara que de dimensions més reduïdes, i segurament també d'origen àrab. Ens podeu dir on es troba aquest altre palmerar valencià?
Repetim la pregunta. No gaire lluny d'Elx es troba l'únic altre palmerar significatiu del País Valencià, encara que de dimensions més reduïdes i segurament també d'origen àrab. Ens podeu dir on es troba aquest altre palmerar valencià? Recordeu que es fa un sorteig entre les persones que hagin encertat la resposta i el nom de la persona guanyadora es donarà a conèixer en el programa següent. La resposta l'heu d'enviar a l'adreça electrònica del Centre d'Autoaprenentatge de Valencià, caf-vera@upvnet.upv.es. La repetim, caf-vera@upvnet.upv.es. I ara passem a resoldre la pregunta del programa anterior en què us preguntàvem qui fabricà les escultures que fins a l'estiu del 1936 ornaven la porta dels apòstols de la Col·legiata de Gandia. I la resposta correcta ens la dona Toni.
Les escultures de la porta dels apòstols de la Col·legiata de Gandia procedien del taller dels Forment, de València Ciutat, i treballaven Pau Forment i els seus fills Onofre i Damià. Damià Forment és el més cèlebre de tots tres i avui és considerat com un dels escultors més importants del seu temps en l'àmbit ibèric i com un dels introductors del Renaixement a la península, pel que fa al camp de l'escultura. Damià fou també autor dels retaules majors del monestir de Poblet i de la Basílica del Pilar de Saragossa. De Damià Forment era també la part escultòrica del perdut retaule major, o retaule dels set goigs, de la mateixa Col·legiata gandienca. Cal dir que l'any 2003 es va col·locar a la Porta dels Apòstols unes rèpliques de les escultures de Forment, destruïdes el 1936, rèpliques realitzades pels escultors José Esteve Edo i Ricardo Rico. Gràcies a aquesta restauració, avui podem tornar a contemplar aquesta bella porta tal com apareix en les fotografies anteriors a la Guerra Civil.
I aquesta setmana, la persona guanyadora és Marina Nadal Hortolà. Marina, recorda que quan vulguis pots passar a replegar el teu regal al Centre d'Autoaprenentatge de València situat a l'Àgora del Campus de Vera. Han intervingut
Débora Escrivà,
Antoni Martínez
i Elisa Giner. I nosaltres ens acomiadem fins la setmana que ve amb aquest poema de Naira López anomenat Començar.
La pintura hi és, el llenç en blanc, por, inseguretat, imatge mental, sons, olors, records, ganes, força, intens. Comença, ja està tacat, el llenç ja no és blanc, sembla un somni, no hi ha res a perdre, tot és crear, guanyar, no mirar enrere, en la vida igual, gaudix del moment, no cal ser un geni, gaudix i mantint-te despert. He tornat a començar un llenç.